Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 20 minuts. A veure, fa moltes setmanes que hi ha el que n'anomenem ara un hype, que no deixa de ser...
Ara,
com ho traduiríem, el hype?
No, hype.
No, ja, però bueno, és una... És una promoció...
Éxito internacional.
Sí, d'una sèrie, com passa amb tantes altres... Vull dir, això és absolutament cíclic. Ara toca aquesta, després vindrà una altra, etc etc. Hi ha una sèrie a Netflix que no para d'estar en boca de tothom, perquè es diu El Juego del Calamar. És una història que a qui no l'ha seguit, bueno, podeu anar a mirar el tràiler, veure de què va. La idea de fons, ara em deia el Baños que no l'ha vist, diu, és com Battle Royale. Bueno, sí, això, la idea de solo puede quedar uno, sí. No? Clàssica, que s'ha fet 300 milions de vegades. No? És un grup de gent absolutament perdut, no? Gent que té deutes econòmics enormes i que se'ls emporta una mena d'organització a un complex per fer una competició de la qual poden sortir milionaris, però només sortirà milionari el que guanyi. Els altres, el problema és que són eliminats directament, no? Són assassinats. I ho fan a través d'una sèrie de proves que són de caràcter molt infantil, la primera de les quals, i que es veuen tots els tràilers, no deixa de ser el picaparet de tota la vida, no? Una nina gegantina que quan es gira i diu t'has de quedar quiet, i si no quedes quiet, doncs mira, bàsicament et foten un tiro al cap, no? Aquesta és la cosa. Llavors, deixeu-me saludar aquesta hora del matí una professora que és d'una escola de Montcada i Reixac, l'escola FEDAC. Ella és l'Anna Martori. Què tal, Anna? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anna, tu ets professora de quina edat?
Jo soc mestra de l'educació primària, de primer, de segon, de tercer.
I què t'has trobat a l'escola?
Mira, durant aquesta setmana, o sigui, els nens ja començaven a parlar del Juego del Calamar, però només com deien, com la paraula, o potser feien alguna, doncs, petita cantarella, no? I va ser divendres, no?, a l'hora del pati, els nens doncs, tenen un espai per jugar lliurement, no?, i juguen el que volen. I de cop i volta vam veure que, doncs això, no?, primer, segon, tercer, jugaven al que ells deien al Joc del Calamar. I el desenvolupament del joc era com el tradicional picaparet, no?, que tu estaves explicant ara, on hi ha un nen que la para, que fa la cançó típica, no?, d'un, dos, tres, i hi havia dos nens, no?, que eren els encarregats de vigilar qui es movia. Llavors, els qui feien aquest càrrec, no?, de vigilar, portaven com unes pistoles simbòliques, no?, el típic moviment amb els dits, i disparaven al nen o la nena que es mogués. Clar, el que disparaven s'havia quedat eliminat al terra fins que acabés la partida. Clar, ells eren... En cap moment hi ha una baralla al pati, perquè, vull dir, no es barallen, és senzillament joc simbòlic, no? Es disparen i es queda eliminat a terra. I llavors, bueno, vam estar parlant a la classe i tot això, clar, potser la part més violenta del joc era l'hora de ser eliminats, no?, que... els eliminats obeïen les normes fins a l'últim punt, no?, de quedar-se totalment estirat a terra durant 5 minuts o 10 minuts al pati.
Quan estàs dient, aquests nens que jugaven són de primer, segon i tercer de primària? Estem parlant de nens de 6 a 9 anys?
De 6 a 8 anys, sí.
I aquests nens han vist la sèrie o ho fan d'oïdes?
No, mira, quan vam tornar a la classe, no?, després del pati, en vam estar parlant, no?, i jo els hi preguntava per aquest joc, els deia que on l'havien conegut, que això, i jo els hi preguntava que si sabien que venia d'una sèrie, em deien que no, que ells la sèrie no l'havien vista, potser n'havien sentit a parlar els pares, i també, bueno, a vegades aquestes modes, no?, ens arriben a l'escola i ens impregnen. I sobretot ho coneixien a través de TikTok, no?, de la xarxa social, que darrerament doncs, havia obert challenge, no?, d'aquests jocs tradicionals macabres.
Però la següent pregunta que t'hauré de fer és, molt bé, no van accedir a la sèrie nens de 6 anys, però sí a TikTok, eh?
Sí, exacte.
Els teus alumnes tenen TikTok, molts d'ells?
Els meus no, però potser una miqueta més grans, llavors per germans hi accedeixen, coneixen... També el nom de la sèrie és com que et crida l'atenció, el Joc del Calamar, no?
Sí, vull dir, es veu bastant infantil, sembla que hagi de ser poc lesiu la cosa, diguem-ne. No?
Exacte, realment no són jocs, són proves boges. Mm-hmm.
Com et vas sentir, què vas pensar? I no sé si ho vau comentar amb els mestres i quina conclusió vau arribar.
Sí, clar, t'ha seguit quan baixem del pati, en parlem a la sala de mestres, amb els mestres que hi havia, no? I en parlem, molts els seus fills, no?, o a l'aula també havien sentit coses, i a la tarda, no?, quan a l'estona de parlar amb ells, de tutoria més tranquil·lament, en vam parlar, no?, amb ells, i sobretot jo el que els acabava dient era que definíem, no?, que era un joc entre tots, amb l'assemblea, doncs, què és un joc? I ells definien, no?, que per ells un joc era quan tots ens ho estem passant bé, no? I només feia falta que una persona, doncs, no s'estigui divertint o pateixi perquè un joc deixi de ser-ho, no? I llavors, amb això, clar, parlàvem de la sèrie. Ells no coneixen el contingut real de la sèrie. Ells no són conscients que les persones que surten a la televisió, que elles estan eliminades i es moren. Ells senzillament fan, pues, imiten, fan una simulació del que veuen i reprodueixen patrons.
Mm. Mira, ens està arribant missatges d'altres mestres. Evidentment, si sou mestres o sou pares, si sabeu de situacions similars, ens ho podeu fer arribar a través de les xarxes socials o amb correus electrònics via lliure@recu.net. L'Àngels ens diu: mira, sóc mestre de nens de segon de primària i ara mateix, escoltant la ràdio, estic entrant moltes coses. Vaig veure que jugaven a pica-paret. Em va estranyar, perquè feia temps que no ho veia, i llavors alguns venien dient que els havien eliminat, que no els deixaven jugar i que estaven morts, no? Clar, o sigui, està tornant el pica-paret a les aules, cosa que no és un problema. De fet, t'anem a preguntar que el fet que uns nens disparin a uns altres, vaja, o sigui, és de tota la vida, això també. Sí. Vull dir que indis i vaqueros ha estat tota la vida, no? I no sé si us va preocupar més per aquest fet simbòlic, em deies, o el fet que alguns d'ells puguin acabar accedint a una sèrie amb aquest component tan, tan dur, tan violent, tan explícit.
Al final, mira, és una mica de les dues coses, no? Vull dir, evidentment, els jocs aquests de simulació o joc simbòlic que ells juguen i que juguen, doncs, a pistoles, a espasa i tal, i són i seran, i han sigut tota la vida, no? El que hem de fer és educar-los, no?, de que és, forma part d'un món paral·lel, que no és la vida real, no? I l'altra cosa que ens preocupa és això, no?, l'accés tan ràpid que tenen a aquest tipus de contingut audiovisual.
Perquè entenc que això va molt més enllà del que podria ser una anècdota del Juego del Calamar. Ara mateix, des del teu punt de vista com a mestre, tens la impressió que els pares són conscients o que fins i tot estan... vaja, que l'accés a continguts de criatures de les edats que tu toques ja està absolutament descontrolat.
Jo crec que ja hi era fa molt de temps. Vull dir, el curs passat ens arribava el mateix amb La Isla de las Tentaciones. Fa dos anys ens arribava el mateix amb La Casa de Papel, no? Vull dir, l'escola, al final, ens impregnem del que passa a la societat, no? I si la societat promou patrons que ens fan trontollar els valors més humans, ens arriba al centre.
No, però això ho dic també perquè aquest matí ho comentàvem, l'accés de... Ara ja no ho dic perquè en el cas dels teus alumnes, dius, amb 6, 7 i 8 anys no han vist la sèrie però reprodueixen el patró, que accedissin a la sèrie, però no per el fet d'accedir a la sèrie aquesta en concret, sinó perquè voldria dir que el control sobre els continguts està absolutament perdut i ja pot ser aquest, com pot ser la pornografia, com hem parlat en d'altres ocasions, o pot ser d'altres continguts de també absolutament lesius, no? No sé si els teus alumnes tenen mòbil a aquestes edats.
No, encara no, són molt petits.
D'acord. No, perquè això s'està, cada cop sembla més ràpid i...
Potser no tenen mòbil, però sí que accedeixen fàcilment als telèfons dels pares, a tauletes, a iPads, dispositius, no? Però ells com a individual no, o sigui que la majoria de les famílies no controlen aquest ús de dispositius.
Anna, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. L'Anna és professora de l'Escola FEDAC a Montcada i Reixac i gràcies per fer-ho públic també al Via Lliure.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Deixeu-me saludar precisament sobre aquesta qüestió i ara de seguida obrim el debat. La psicopedagoga de la UOC, Silvi Pérez. Què tal, Silvi? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si et fa respecte al que sentia, però ara rebem un altre missatge de la Júlia, que diu: soc mestre de primària, els meus alumnes tenen 9-10 anys al pati, estan jugant ara de nou al pica-paret i en diuen la muñeca assassina, que és bastant la de la sèrie. Han substituït la cantarella, que és aquest 1-2-3 pica-paret, per la cançó de la sèrie, que és Luz Verde, Luz Roja, no? Això sí, aquells i aquelles que són fans del futbol i del bàsquet només se sumen al joc el dia que no hi ha pilota. O sigui, que encara no, està de moda, però no suficient com per desplaçar la pilota. Silvi, et fa respecte que hi hagin sèries com aquesta, com El Juego del Calamar, que estan per adults, que és per majors de 16 anys, que arribi als patis de les escoles?
No, que em fa res... A veure, sèries d'aquestes, pel·lícules, com deia la companya abans, jocs, n'hi ha hagut sempre. Tu mateix has dit, hem jugat a indios i vaqueros i ens hem matat. Hi ha un llenguatge en el joc de ser eliminat, guanyar, perdre, matar, jugar, matar. Jo recordo jugar, matar amb la pilota. Te daban el pelotazo y te morías, no? Vull dir, el fet del llenguatge bèl·lic està introduït en el món infantil a través del joc en moltíssimes ocasions. Lo que me fa patir més és saber que accedeixen a aquests continguts quan els propis productors o emissors de la sèrie estableixen una limitació d'edat de 16 anys. I el que comentaves abans, que bueno, si hi ha una permissivitat en l'accés als continguts, jo crec que sí que n'hi ha. Potser des de la inconsciència o la desresponsabilització del món adult.
O sigui que vols dir que hi ha pares que conscientment poden haver ensenyat a nanos d'això, de 8, 9, 10, 11 anys
no en aquesta sèrie del Calamar. No conscientment, sinó des de la inconsciència que ho estan veient. Mm-hmm. Sí? És a dir, nosaltres com a pares hem de pensar si això hem de dir que no, i saber dir no, per molt que anem en contra de... És que els altres ho fan, no? Això és típic, ens ha passat a totes les generacions, no? Doncs jo vull veure aquesta sèrie, sí. Mira, tens 9 anys, no la pots veure? Mm. Aquest saber dir no a vegades manca, i manca des de molt petits, però també ha d'haver-hi un exercici d'autoresponsabilitat respecte a nosaltres mateixos com a adults. Si jo dic que no la pot veure, però després el meu fill estarà una hora sol a casa, què pot passar? He de ser conscient que potser accedeix al contingut. O, com deia la mestra abans, si potser no accedeixen a la sèrie, però accedeixen a través de TikTok. És a dir, el que hem de saber és, jo puc dir no, però si el meu fill troba o pot trobar els espais per accedir a aquest contingut, el que he de fer és seure amb ell i veure-ho conjuntament. Quan la mestra diu que el nen fa joc simbòlic, el joc simbòlic és un joc imaginari, no?, d'imitació. Ella què fa després? Ho va elaborar amb els nens. Això és el que hem de fer també a casa. Mm-hmm. Si veiem o s'accedeix a un contingut violent, s'ha de poder reprovar, s'ha de poder també separar la ficció de la realitat, no? I sí, estan morts. Sort que és una sèrie, sort que són uns dibuixos, perquè la vida real estaries mort de veritat. Mm-hmm.
Hi ha una cosa, ara de seguida m'agradarà parlar-te d'això de la violència, no? I l'exposició fins i tot de les criatures a la violència. I ara citàvem la pornografia també, no? Però hi ha un missatge que m'ha interessat molt a primera hora del matí quan parlàvem d'aquesta qüestió, el David, que crec que és pare d'alguna criatura perquè forma part d'un AMPA a Girona, i ens deia... Clar, hi ha un accés molt ràpid també de nanos molt petits que potser no tenen accés a la sèrie, però sí... aquí els prescriptors, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
Streamers, youtubers, que poden penjar part del contingut o que poden parlar d'aquella sèrie o d'aquell videojoc que potser no està recomanat per a nanos de 9 o 10 anys, però com que aquests nanos sí que consumeixen aquell streamer o aquell youtuber que està parlant d'aquella qüestió, els hi entra per allà, no? Penetra per aquest canal.
I això és molt més perillós, perquè jo sempre comento que no és el mateix que tu accedeixis a un contingut pornogràfic de violència, de qualsevol contingut que considerem que no ens contradiu a la convivència social, per dir alguna cosa, que tu hi accedeixis voluntàriament, per molt petit que siguis, que hi accedeixis involuntàriament. És a dir, que tu estiguis fent una cerca i et caigui una imatge, o que tu estiguis mirant un youtuber o un TikTok o un tal i se't coli aquestes altres imatges. Mm-hmm. Jo trobo que això és més perillós i que manca una regulació en aquest sentit. Però és difícil, eh?
No, és molt, molt difícil, perquè com es regula això?
Clar. Pues com que no ho podràs regular, passem a l'altre punt. Hem de fer una assumpció de que podran accedir a aquest contingut i nosaltres, que som els adults, hem de mediar, hem d'ajudar a elaborar això. Mm-hmm. Tu no pots evitar...
Perdona, Silvi, o sigui... avui, any 2021, hem d'assumir que tinguis un nen de 6, 7 o 8 o 9 anys, continguts que tu no vols que vegi, d'alguna manera o altra li acabaran arribant.
Pues em sap greu, però sí.
Per tant, el que has de fer, sabent això, gestionar-ho.
Sí, evitar que li arribin en aquestes edats, quan són més grans, no? Perquè entrar una infantilització absoluta del món adolescent i adult, tampoc. Val? Vull dir, evitar que ho vegin quan estem parlant d'aquestes edats que tu em comentes, però ser conscients que els hi pot arribar. Que els hi pot arribar. No podem fer veure que no ho veiem.
Mireia, ens estan arribant molts missatges d'oients que són pares o d'oients que són mestres, no? La cara, el que deia, el meu fill de 9 anys també porta una setmana insistint en veure la sèrie, i deia això mateix, no? Crec que el nom de la sèrie, com dèieu, no és molt infantil, i això també els hi treu d'alguna manera perquè sembla que no passi absolutament res, no? Deixa'm apuntar sobre el tema de la violència. Sé que a primera del matí ens has enviat un missatge a través de les xarxes, de fet, Silvi, que venia a veure de l'exposició que tenen les criatures a la violència creixent.
Sí, per aquest motiu que estàvem parlant. Mira, primer, que hem de pensar que són uns infants i uns adolescents que venen d'una situació de confinament absolut. Mm-hmm. Que estem parlant que és dia de salut mental,
sí.
I que estem dient que hi ha molta fragilitat en la salut mental dels menors, dels adults també, però dels menors. Llavors, s'ha de contextualitzar. En una situació en els nens han estat tancats, tancats del tot, que ja ho sabem tots. Començar a sortir també ha creat una situació d'angoixa i de por en molts adolescents. Val? Ara tornem al curs escolar i veiem que hi ha com més sensació de persones irascibles, no? Sí. Que en seguida passem del pensament a l'acte sense mediar per la paraula. No? És tot molt més pulsional. Hi ha poca elaboració dins. No? Llavors, clar, si en aquest context de societat actual exposem els menors en aquestes visualitzacions i aquesta perversió del joc infantil, perquè això és una perversió absoluta, mm-hmm. Els colors, la música, el problema no és que juguem a matar, el problema és que es maten de veritat. Llavors, mm-hmm. Clar, si tu això no ajudes a elaborar-ho, mm-hmm. i a construir-ho conjuntament, això és el que crec que fa mal a l'infant.
Aprofito que tenim aquí la Silvi Pérez. Mila, Antonio, Carles, si voleu comentar alguna cosa. La Mila em deia, jo que he vist el primer capítol vull aportar alguna cosa. Comencem amb ella que a la vista i després potser vosaltres podeu afegir-vos. O si li vols fer alguna pregunta a la Silvia, també.
Sí, no, estic molt d'acord amb el plantejament que feia la Silvia. A veure, el tema del joc simbòlic, de crueltat, sempre hi ha hagut crueltat als contes infantils, la Ventafoc, la Caputxeta. Vull dir, el llop es menja si el deixes, no?, als personatges. Llavors, en el joc també t'eliminen, no?, tots hem jugat. Jo he jugat molt a Picaparet i quan t'eliminaven, doncs simplement sorties de la plaça, sorties del terreny de joc i te n'anaves a un racó, Estaves eliminat. El que té de pertorbador la sèrie és que es passa de l'eliminació simbòlica a l'eliminació física. El lema de la sèrie és: estàs obligat a jugar perquè un cop que entres en aquella casa ja no pots sortir, llavors estàs obligat a jugar i si perds, mors. Llavors això, des del punt de vista de la mirada juvenil, és molt pertorbador perquè això entronca amb tot el debat sobre la violència. És a dir, és veritat que tots els nens de totes les generacions aprenem sobre la violència, sobre la maldat, sobre l'odi, sobre l'enveja, sobre totes les grans passions humanes i tots els grans sentiments, ho aprenem a través dels contes moltes vegades i dels relats. El que ara passa és que les noves generacions aprenen la violència d'una forma explícita, a través del cine, i molt gore. Aquesta sèrie és tremendament gore, és horrible la quantitat de sang que esquitxa en tots els moments. Per tant, la violència té una translació que és curiós perquè és un doble joc de miralls. És una història de ficció que narra una lluita per la supervivència en el que l'amor és real, en comptes de ser simbòlica. Uh-huh. Llavors això és molt pertorbador, però és una sèrie per adults, clarament. I com a sèrie per adults és interessant, perquè és una crítica radical al sistema. Uh-huh. Hi havia un article ahir molt interessant de la Núria Lavari al País que parlava de que la sèrie en realitat explica que tots estem obligats pel fet de viure en societat a atendre unes regles, que són les regles del joc. Però les regles del joc no són el que de veritat determina la teva sort en la vida. Tots entenem perfectament la regla del joc que diu que tots som igual davant de la llei, no? Però després les condicions en les que juguem fa que en realitat no tots siguem igual davant de la llei, no? Doncs aquesta és una mica la filosofia de la sèrie.
Antonio i Carles, no sé si teniu pregunta o reflexió.
Sí, no, jo li volia preguntar a Silvi, m'ha cridat l'atenció que a més de donar els continguts lectius i la gestió, clar, ara heu d'estar pendents de totes les influències que arriben de mitjans absolutament diversos. I poden ser més o menys negatives o preocupants, com en aquest cas, però en poden ser positives, com la sèrie Gambito de Dama, per exemple, aprofitar el tirón per jugar escacs, per dir-ho d'alguna manera. No? Com gestioneu vosaltres en grup de dir, escolta, això s'ha posat de moda, heu vist això? És a dir, quina és la gestió extra que feu per valorar i per poder aprofitar o tancar aquestes sèries, anuncis, modes, músiques que us arriben?
No és extra, eh? Forma part de la nostra tasca educadora.
Però entenc que ara és una avalanxa, diguéssim, no? Que abans era...
Bueno, lo que és extra, si em permets, és que va en funció també una mica de la qüestió generacional, eh? De que hi hagin docents o no docents que participin, no?, d'aquesta nova societat que s'està creant, més de no veure a la tele el que ens estan donant, sinó de poder triar els continguts, de participar, no?, d'aquesta societat de forma activa. Com funciona? Mira, et diré que és una forma molt bàsica. Ens entenem pels nens.
Clar.
Els nens són els prescriptors, sí, en aquest cas.
Sí. Clar, normalment ens entenem pels nens, o perquè tens un fill, o perquè estàs a l'escola, o perquè ho has sentit.
I ho poseu en comú, això, no? Ho poseu en comú i debateu.
Sí, llavors t'enteres. Llavors, normalment, en les situacions, cada escola té unes estructures, no?, per intentar regular la conversa, per ajudar-nos també a nosaltres poder construir, poder elaborar, sigui en equip docents, en comunitats, en comissions d'atenció a la diversitat. Mm-hmm. Algun docent arrastra, no?, ens porta a la resta del grup allò que ha sentit, que ha vist. Llavors, normalment t'emplaces a veure-ho. Mm-hmm. No, perquè si no, no saps de què parles. I a partir d'aquí, comprens. És que sobretot és comprendre el món d'ells, mm-hmm, dels nens, dels adolescents. I a partir d'aquí ho estires. Clar, estem parlant de tornar a una escola que sigui realment competencial. Per ser competencial hem d'aprofitar el que està passant a la societat i ens hem d'adaptar a ella.
Carles.
Sí, també jo, en descàrrega de la Silvi i tots els que feu aquesta grandíssima feina, jo crec que això demostra una vegada més que no podem descarregar només en l'escola.
Evidentment.
No? Clar. Perquè, clar, això és superfàcil. Perquè dius, sí. Pues la Silvi, que ho fa molt bé, perquè a més m'ho diu el meu fill o la meva filla, que és fantàstica, sí, i ho fa tremendo, i he parlat entre tots els pares, i tots diuen, no, la Silvi ens l'hauríem de posar al curs que ve. Doncs saps què? La Silvi
ja s'encarrega d'educar el meu fill.
Farà la meva feina, la dels avis i la seva.
Carles i Silvi, permeteu-me, digues, Silvi.
No, només un apunt. L'altra cosa que sempre se sent, que això ho intento treballar també molt tant a la UOC com als entorns, és... Sí. D'això n'hem de fer una assignatura.
Sí.
Ha d'haver-hi una assignatura.
Mira,
l'altre
dia, anècdota personal, diguem tonta, no? Però que fa que això, que jo també tinc la meva Silvi en la vida personal, diguem, no? Que és que, com que sortia la nova pel·lícula del 007,
sí,
doncs la reflexió del profe va ser que és tontíssim en matemàtiques. I tots per què? Diu, home, dos zeros a davant del 7. I llavors vam fer una mena
de xerrada,
de riure, no?, de les mates, al 0 i tal, i com el 007 al final no. O sigui, no és tan espavilat com sembla, perquè s'hi posa dos zeros a davant del 7, no? Però clar, jo, la reflexió va en aquesta línia, que el que no, diguem, podem caure, no?, o podem, ostres, que bé, és en volem Silvis. Mm-hmm. No? Ja està, com mira, que tenim Silvis, doncs mira.
Sobre això, la càrrega que tenen mestres o no al voltant d'aquestes qüestions, perquè s'estigui connectant, estem parlant aquesta hora del matí, de com algunes escoles s'han sorprès per l'entrada del joc del Juego del Calamar, d'aquesta sèrie de Netflix tan agressiva, violenta, als patis de les escoles, com ens deia l'Anna Martori des de Montcada i Reixac, amb nanos de 6, 7 i 8 anys que juguen aquest joc. Que vull insistir en el que dèiem, ho deia des del principi. No és que ens preocupi o em preocupi en aquest cas particular que els nens juguin a matar, perquè això ho han fet tota la vida. Preocupa que si tenen accés o no a aquest tipus de continguts. Hi ha una mare d'una mestra que ens ha enviat un missatge que parlava dels pares.
El problema no és el que veuen els nostres fills, sinó quina és la incapacitat dels pares d'avui en dia, que consideren que pots deixar anar els fills de la mano de Dios, o bé vols ser el col·lega del teu fill. Un pare ha de fer de pare, i crec que com a societat ens hauríem de plantejar quins pares són aquests que permeten veure qualsevol tipus de sèrie, com aquells pares que toleren o li donen el vistiplau a que nanos amb 13-14 anys puguin anar pel carrer amb ampolles d'alcohol.
Bueno, aquest ja és un altre tema separat, però vaja. Silvi, sobre la responsabilitat de pares en aquestes qüestions. És una mica el que deies abans, també.
Sí, sí. Generalitzar sempre és dolent, eh? En això estem tots d'acord, vull dir, no tots els pares, no tots els mestres. Però sí que jo apel·lo a la corresponsabilitat. Cadascú des de la seva parcel·la hem de poder fer des de la consciència real, no esperar a veure-les venir. No? Aquella pregunta que m'has fet tan directa de he d'assumir el segle XXI que un nen de 7 anys pot arribar a veure aquest contingut, doncs mira, lamentablement sí, sí, és així. Llavors, com que ho he d'assumir, he de poder... Ningú sap fer de pare, perquè ningú ens l'ha ensenyat, però hem de poder tenir l'acte conscient i real, no?, de dir... Jo he d'intentar ajudar a elaborar això, he d'intentar posar uns límits, he d'intentar poder dir no, com a mínim intentar-ho. Fracassarem moltes vegades, però moltes altres no. I els fills fan vincle quan hi ha un límit. Quan hi ha un límit, sí. Llavors, l'exercici de corresponsabilitat és bàsic. Tampoc des de l'escola podem mirar enrere, no?, com parlàvem abans, això ens entra a l'escola. No podem dir, ah, nosaltres ensenyem els continguts i farem història i la separació sil·làbica, clar, però no treballarem això. No, aquesta mirada tampoc pot estar. Som mediadors de la cultura, clar, i com a mediadors de la cultura no és només els continguts, és l'aprendre a viure en societat.
Bueno, de fet, a mi m'ha semblat impecable el que ha explicat l'Anna Martori d'aquesta escola de Montcada i Reixac, que va detectar això, va veure que els nens jugaven a luz roja, luz verde, i com s'afusellaven uns als altres jugant a picaparet, els va portar a la classe i va dir, bueno, sabeu què és això? Voleu que en parlem? Bla, 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 bla. Intentes tenir un debat al voltant d'aquesta qüestió i no fer veure que això no ha passat.
O prohibeixes o gestiones, que dèiem abans.
Sí, el que passa és que quan és tan temptadora, tant la possibilitat, i ara ja m'entendreu, de desconnectar els fills.
Sí, clar. Bueno.
O sigui, quan tens un follon del 15 a casa, que ja no pots més, que has arribat de treballar, que no sé què tal, i tens una possibilitat que és que, o sigui, desapareguin, perquè ens entenguem, és tan temptadora que després...
Que es pot fer de dues maneres, no? Donar-li el mando de la tele o donar-li el mòbil.
Davant d'això, doncs, el que passa que jo crec que... o sigui, és claríssim que la, o sigui, com que això passarà, diguem, no, ara no anem a... Com que això passarà, el que sí que és controlar els continguts i ja està. Vull dir, no...
Puc fer un...
I la tecnologia ho permet. La tecnologia ho permet.
Un últim apunt, perquè així hem d'anar acabant.
Si em permeteu, és en dos passos, eh? Un, controlar el contingut, i després, de veritat, assumir que pot passar, i si ha passat, no ens autoflagerarem, no? Ho han vist, jo he tingut un mal moment, no podia estar pendent, o simplement m'havia de dutxar. No, clar, no arribem a tot.
És un problema molt real, aquest, eh?
Sí. Llavors, resulta que surts de la dutxa i dius, ostres, que està mirant el meu fill. Sí. Bueno, doncs, no en fem aquí el drama, seiem un moment, o al cap d'una estoneta, és a dir, donem-nos temps a la conversa, ni que sigui a posteriori.
T'ho agraeixo moltíssim. Silvi Pérez és psicopedagoga de la UOC i ens ha fet aquesta masterclass de la situació. Moltíssimes gràcies, Silvi.
Un plaer. Moltíssimes gràcies a tots.
Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Canviarem de tema, tot i que no acabarem de deixar això, perquè parlarem ara de seguida de salut mental en el dia que és el Dia Internacional de la Salut Mental.
Una cosa molt curta. Heu vist que hem dit el juego del calamar tot el rato,
sí, sobre
la llei de l'audiovisual,
ah, sí,
i la pèrdua d'ús social del català. Fins i tot les modes polèmiques ja directament són en castellà.
Ja
luz està, verde, luz roja, el juego del català.
No, ja està. Un, dos, tres, picaparet.
La importància de lluitar aquesta llei crec que queda palesa, no?